Avui dediquem la secció de literatura a una autora imprescindible de la ciència-ficció i la fantasia. Úrsula K. Le Guin. Ens acompanya Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, per descobrir-nos més sobre la seva vida i també sobre la seva obra. Pablo, benvingut.
Moltes gràcies, ben trobada.
Per començar, qui era la Úrsula K. Le Guin i per què és una figura tan important dins de la literatura de la ciència-ficció i la fantasia?
Mira, el primer que et vull dir és que Úrsula K. Le Guin no és un personatge important a la literatura de ciència-ficció i fantasia. És un personatge important a la literatura, en majúscules. Vull dir, és una autora nord-americana, filla d'un antropòleg, un antropòleg i una escriptora, que era psicòloga també, i que això va influir molt en la seva obra, perquè ella va créixer coneixent el treball del seu pare i de la seva mare amb l'estudi de diferents cultures, especialment amb la història dels amerindis, els indis d'Amèrica del Nord, i això va provocar que tingués un interès molt potent sobre el que significa la cultura, sobre el que significa la identitat, sobre el que significa el gènere. Per exemple, estem parlant d'una autora que en els anys 60 s'atrevia a escriure obres, llavors eren de ficció especulativa, de el que avui diem ciència-ficció o de fantasia, que posaven en dubte molts dels conceptes d'aquella visió capitalista absolutament predominant als Estats Units en aquesta època. Jo és una autora que la porto seguint des que jo era molt jove, i que cada any pensava la fan fora dels Estats Units, aquesta senyora, qualsevol dia d'aquests.
No el creies, no?
No, va morir el 2018, però vamos, era d'aquelles autores que penso que és absolutament imprescindible per qualsevol persona que vulgui entendre la literatura contemporània.
I va arrossegar molts fans?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí? Sobretot perquè tenia un estil d'escriptura absolutament meravellós, sabent adequar-se perfectament al que ella vol explicar. Pensa que és autora de ciència-ficció i fantasia, però és també autora de poesia, és autora d'assaig, és autora de ficció no especulativa, de ficció normal, diguem, realista. És autora d'un munt de gèneres i, a més, molt, molt ben considerada. Un dels autors més emblemàtics del que és la literatura en general, com és Harold Bloom, que té un llibre que es diu El cànon occidental, amb el qual analitza quines són les obres fonamentals de la literatura occidental, és una de les autores que hi ha inclòs, juntament amb Tolkien.
Quins temes o idees recorren habitualment a les seves obres?
Mira, ella tenia un pensament molt allunyat de la religió occidental, de lo que seria el cristianisme amb totes les seves vessants. Uh-huh. Llavors està molt influïda pel taoisme i pel budisme, amb aquesta idea de buscar un equilibri, de buscar la pau interior, de fugir la violència com a solució. És a dir, amb els seus llibres, per exemple, els seus protagonistes no són, que això és molt típic amb la fantasia i amb la ciència-ficció, que el protagonista és un home alt, heterosexual, blanc i a més fort, i que tot ho arregla a cops d'espasa, de pistola làser o de cops a puny. No, ella parla de resolucions de conflictes mitjançant la no violència, de buscar l'equilibri entre les diferents forces, de fuig aquesta idea del bé contra el mal, tan característica de la fantasia. Senzillament, i és una autora que tremendament feminista i que ja amb els anys 60 s'atrevia a plantejar coses com la igualtat d'homes i dones, o el fet, com succeeix amb una de les seves obres més conegudes, La masquerra de foscor, amb la qual els personatges canvien de gènere i de sexe segons el seu estat d'ànim, les seves condicions, les seves necessitats. Molt, molt interessant.
Això sí que és interessant, no?
Mm-hmm, moltíssim.
Mare meva, La mà esquerra de la foscor. Aquesta és una de les obres conegudes, però en té d'altres.
Sí, moltíssimes. Té tota una sèrie que és el que ella anomena el cicle de l'ecumen, que és que diverses obres de la seva etapa de ciència-ficció estan incloses en un mateix univers, per entendre'ns, amb diferents planetes del mateix univers, com pot ser La masquerra de la foscor, com pot ser El nom del món és bosc, com pot ser Els desposeïts, que la recomano moltíssim. Una exploració de l'utopia amb dos planetes enfrontats, un nascut d'una escissió de l'altre, o sigui, la societat d'un dels planetes fuig i forma una societat amb un altre planeta, i planteja una societat anarquista utòpica absolutament increïble, meravellosa, però al mateix temps jo penso que molt humana, molt, molt ben presentada. És a dir, no se'n va a uns ideals absolutament impossibles, sinó és un què passaria si realment això es pogués dur a terme, no? Una mica seguint les seves idees anarquistes, taoistes, budistes, i és absolutament meravellós tornar a aquesta utopia sense posar una confrontació d'una cosa idíl·lica i que demonitza qualsevol altre sistema. No, ella presenta personatges tremendament humans i és el que fa la seva obra tan gran.
Levin sovint es mou entre la ciència-ficció i la fantasia. Ja has comentat que també es va dedicar a altres gèneres. Com aconseguia trencar les fronteres entre aquests dos gèneres?
Bueno, de fet, ella ho separa molt, però en cap moment ella... És a dir, no és una escriptora de ciència-ficció científica, sinó que ella el que explora això és la identitat cultural o la identitat social. Llavors és menys important amb la seva obra. Llavors aquest tipus de treball el pots fer tant des de la ciència-ficció com des de la fantasia sense problemes, perquè en tots els casos pots parlar de societats imaginades. Això és el que realment li interessa a ella, les persones, la societat. Per exemple, la seva obra més coneguda de fantasia és el cicle de Terramar, que la primera obra és un mag de Terramar, que originalment en teoria era per adolescents o per young adults, no? Diríem avui. I que ràpidament la gent l'adopta com una obra adulta. I és, per mi, la millor novel·la de fantasia de tots els temps. Deixa't el Senyor dels Anells. Per mi està per sobre del Senyor dels Anells. Però, i inicialment, doncs això, era un plantejament com molt adolescent, li van demanar com una obra adolescent, però els temes que tracta, doncs, bueno, influirien moltíssim. Diguem-ne que és la primera obra on hi ha una escola de màgia, que després ens trobarem unes aventures d'un nen que va a una escola de màgia i de més, està profundament influïda per ella, o l'obra més venuda de fantasia dels darrers temps, que és El nom del vent, que fa ja com 13 anys que esperem la tercera part, que és la conclusió, doncs la seva màgia i la seva idea d'una escola de màgia estan calcades d'aquesta obra d'Ursula Le Guin. És a dir, ella no barreja mai la fantasia amb la ciència-ficció, però fa una ciència-ficció que podria ser perfectament una obra de fantasia i una fantasia que podria ser perfectament una obra de ciència-ficció.
Però cada cosa en el seu lloc.
Correcte.
Abans jo et deia, avui parlem d'una autora que és la mare de la ciència-ficció, però en canvi a ella no li agradaven aquestes etiquetes.
No, ella parlava sempre de ficció especulativa. De fet, va ser la segona dona a la qual li van donar el títol de gran mestra de la ciència-ficció i la fantasia. La primera havia sigut André Norton, però aquí hi ha trampa, perquè André Norton era una dona, però escrivia amb un pseudònim masculí. I llavors no, el públic no sabia que es tractava d'una dona quan li van donar el gran mestre. Amb ella sí, és la primera autora. De fet, únicament una vegada, amb un relat que publica Playboy, li demanen que no firmi com a Úrsula, sinó que és una revista per homes. Ella firma com UK Le Guin i de seguida se n'adona que això ha estat un error, i Playboy va haver de, les següents edicions d'aquest relat, Playboy va haver de canviar i posar el nom d'Úrsula K. Le Guin. Vull dir, realment és una dona que és capaç de reconèixer la seva identitat com a dona i defensar aquesta postura. El feminisme és molt present a la seva obra i la igualtat, però sense que això signifiqui un atac, sinó una defensa dels valors que suposa aquest plantejament ideològic.
Són, diríem, dues de les banderes que transpuen, no?, de les seves obres.
Sí.
De quina manera el seu estil ha influït altres escriptors i escriptores?
Mira, tots els grans autors, especialment doncs, gent com Ayaan M. Banks o gent com el denostat ara Neil Gaiman, autors que han estat molt coneguts i molt difosos, s'han vist molt influïts per ella i ho han reconegut. És evident la seva influència amb J.K. Rowling, amb tot el tema de Harry Potter, és evident la influència amb Patrick Rothfuss, però qualsevol autor de fantasia o de ciència-ficció contemporani ha llegit Le Guin, perquè és d'aquelles obres que un cop coneixes alguna de les seves obres t'hi quedes enganxat i a més, una autora tremendament traduïda. Tenim la sort de poder trobar en català la seva obra moltes vegades, en fantasia i ciència-ficció. És difícil trobar llibres en català, afortunadament cada vegada més amb Rechbert, amb Mai Més, amb diferents editorials que publiquen en català. Però des del principi, Minotauro continua reeditant les seves obres, que les podeu trobar en butxaca. O sigui que estan baratetes, les trobes en butxaca, en Minotauro, i a raig verd tampoc són cares. O sigui que la podeu llegir, i si la podeu llegir en anglès, vamos, llavors ja és la delícia absoluta. Però és, jo penso que és fonamental. Entendre Le Guin o conèixer Le Guin és entendre per què la ciència-ficció i la fantasia serveixen per parlar molt més que de senzillament aventuretes, sinó d'un contingut social, personal, espiritual i transformador. Un dels seus grans temes és l'arribar a l'edat adulta, aquest viatge iniciàtic, com et transforma i com et permet integrar-te o no en una societat.
De fet, em va molt bé aquesta, aquesta reflexió que feies, perquè suposo que consideres que la seva obra és més actual que mai, tenint en compte els debats que tenim actualment sobre ecologia, igualtat,
correcte,
diversitat...
Mm. Sí, sí, sí. Aviam, ella realment mostra que aquell principi que tots coneixem, i és que les grans obres de la literatura universal ho són perquè són eternes. És a dir, els temes que tracten no deixen de tractar temes humans. I els humans no han canviat tant en els darrers 10.000 anys. És a dir, segueixen preocupant-nos... Què portarem a taula avui, com sobreviurem això...
La mort...
La mort, no? És molt present en la seva obra. De fet, la tercera novel·la de la sèrie Terramar, La costa més llunyana, treballa el tema de la mort d'una manera absolutament meravellosa i extraordinària. I penso que és molt, molt recomanable.
Parlant de recomanar, quin llibre recomanaries a algú que volgués començar a llegir aquesta autora, l'Úrsula K. Le Guin?
Mira, per a aquells que els agradi més la fantasia, jo recomanaria començar amb Un mag de Terramar i llegir els 6 llibres de Terramar, que, si voleu, en castellà els teniu recopilats en una edició absolutament preciosa, que es diu Terramar, senzillament, publicada per Minotauro ja fa uns anys, amb tapa dura, un totxo així gruixut, amb il·lustracions i de més, però... Per llegir és més còmode les edicions de butxaca. És molt més àgil, perquè si no portes un llibre amb 1000 i escaig pàgines en plan Sanderson, que tampoc és plan. No és còmode per llegir-lo. Un mag de Terramar, per mi, va ser la descoberta d'aquesta autora. Quan a llegir a la seva obra més de ciència-ficció, per mi, fonamental, La màscara de la foscor o Els desposseïts, en qualsevol ordre, qualsevol dels dos.
Sí, tant se val.
Tant se val. De fet, mira, el club de lectura del celler de llibres, que nosaltres tenim un club de lectura de ciència-ficció i fantasia, el llibre que llegirem per debatre el juny és Els desposseïts, perquè té un component social, polític, molt, molt potent, molt ben treballat, i amb una escriptora que és... Bueno, és el seu estil literari és meravellós.
Uh-huh. Alguna edició recent, alguna novetat relacionada amb l'autora? No,
fora d'aquest recopilatori de Terramar, del qual, si us plau, no veieu la sèrie. Ja vam fer una minissèrie fa uns anys absolutament pèssima. Ella mateixa va dir que no li agradava gens. Sobretot començant pel fet que el protagonista de la història a la sèrie era un home blanc, heterosexual, bla, bla, bla. Quan la novel·la és negra, però negra, 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 negra nit. Que era, vull dir, clar, ella deia, jo he fet un personatge negre i aquí l'heu fet com un home blanc. No és la idea. És un adolescent i aquí me l'heu fotut com un tio de 25 anys. No, no és la idea. Llavors, el més recent potser seria aquesta. Es van reeditant les seves obres, cosa molt curiosa. Estem parlant de llibres escrits als 60 i als 70, sobretot. I es continuen reeditant contínuament les seves obres perquè són això, són eternes. Són llibres que no passen de moda. No és un best-seller que... Ara, no espereu una novel·la d'acció, lleugereta, senzilla, sobretot amb la part de ciència-ficció. Són novel·les, no són denses, però són novel·les de desenvolupament, són novel·les de treballar el personatge, de veure com va canviant, com va evolucionant, d'enamorar-te d'aquests personatges. O sigui que les gaudiríeu moltíssim, us ho asseguro.
Per tant, és segur que aquesta autora continua afegint seguidors i lectors a les seves obres.
Sí, sí, sí. I a més, qualsevol enamorat de la fantasia i la ciència-ficció probablement ja la conegués. Però els que heu descobert la ciència-ficció, els que ha pogut ser la gent que és més jove, vale? No com altres que ja portem uns quants anys donant patades aquí, la gent més jove pot descobrir-la ara. I el que em sorprèn és que moltes vegades quan la gent em ve, sobretot amb l'èxit que va tenir el llibre de Patrick Rothfuss, del nom del vent, jo molta gent, ostres, m'ha encantat aquest llibre. Dic, sí, ara llegeix aquest. I els hi passava Un mag de Terramar. I de cop em deien, amigo, amigo, ara entenc d'on surten moltes coses. Dic, clar, clar, vull dir, evidentment, evidentment,
sí,
no?
Sí.
I és una autora que enamora. Enamora per, per... És a dir, no necessita un gran artifici literari per fer una magnífica literatura. És, o sigui, la seva obra és perfectament accessible per tothom. Sobretot per això, perquè a més, en temes de ciència-ficció no s'embala per més tècniques, no s'embala per més humana. I això sí que, doncs, com dèiem, és universal. Això connecta amb tot.
I tant. Úrsula Caleguin, la nostra convidada d'avui, l'hem vist amb els ulls del Pablo Jiménez. Moltíssimes gràcies, Pablo, que vagi molt bé.
Gràcies a tu.